Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Puis plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce.
Fa 20 anys que es va apagar aquesta veu que sentim. És la veu de la Bàrbara, la gran dama de la chanson francesa. Aquesta nit al Festival Castell de Peralada li faran un homenatge, però no el farà una cantant, el farà una actriu a qui mai hem sentit cantar fins ara, i és ni més ni menys que la Juliette Binoche. Toni Vall, bon dia.
Bon dia.
El Toni és crític de cinema, ens parlarà del que significa la Juliette Binoche en l'àmbit cinematogràfic, però a més, aquesta nit, Toni, tu vas a veure aquest homenatge a Bàrbara, a Peralada. Pels qui no la coneguin, com podríem definir la figura de la Bàrbara?
Doncs mira, tu has dit bé, és una figura essencial de la chanson francesa, molt influenciada per Trenet i per Brassens, coetània i amiga, molt amiga de Jacques Brel, que de fet van tenir una gran amistat, però ha quedat potser un pèl eclipsada la seva figura per altres noms, com els que he dit, i sempre em sembla que és una gran... Té temes preciosos que ara em sembla que escoltarem. Sí. Durant aquesta estona, i molt, que la gent reconeixerà molt de seguida. El que passa que també se n'han fet moltes versions, alguns d'aquests temes, i segurament alguns els identifiquen amb altres cantants que no pas amb la Bàrbara. I jo crec que és un homenatge molt, molt maco que li facin a Peralada, i a més amb la Juliette Binoche.
És motiu d'aquest homenatge, Bàrbara, que fa uns dies que la Juliette Binoche corre per Catalunya, el Xavi Pardo i el Marc Ferragut, i vam poder parlar una estoneta soles amb ella. De seguida ens sentirem el que ens ha explicat, però abans situem-nos. I com és aquest homenatge a la Bàrbara, Marc?
Doncs Juliette Binoche sortirà a l'escenari acompanyada del pianista Alexandre Zarot. L'espectacle porta per nom Ball que vivre, que és una...
Ja avisem que el nostre nivell de francès en general és limitat.
Jo amb el pianista em vaig quedar amb el nom, eh? Alexandre Zarot.
Alexandre Zarot.
No sé si ho dic bé, no, Toni, potser vas millor de francès.
No gaire més.
Jo sóc més d'anglès, vull dir, ho farem el millor que podrem amb la pronúncia.
Ens hi esforcem molt.
Doncs el nom de l'espectacle, Ball que vivre.
Que vivre.
Que vivre. És una expressió que més o menys vol dir passi el que passi. Aquest espectacle no serà un concert a l'ús, com potser imaginava alguna gent, sinó que Binoche va explicar en roda de premsa que el muntatge gira entorn als textos de Bàrbara, és a dir, textos extrets de les seves cançons i també de les memòries que va escriure la cantant francesa. L'actriu va aclarir que, sobretot, recitarà.
Però... acompanyada del piano anirà recitant aquests textos.
Exacte, però finalment també cantarà en alguns moments d'aquest espectacle. No ho ha fet mai abans en escena ni davant de les càmeres, així que ha agafat un professor de cant i ha començat des de zero.
De fet, ella no té formació musical.
No, gens ni mica. De fet, deia que el professor en l'entrevista que li vam fer ens explicava que el seu professor és el seu heroi, i que no coneix ningú que tingui tanta fe en ella com el seu professor de cant, perquè fins i tot li diu que pot fer grans coses en aquest terreny. I explicava que fins ara, de fet, fins que no s'hi ha posat ara per aquest homenatge, a agafar aquestes lliçons de cant, era horrible. Era horrible cantant fins al punt que, quan anava amb els seus nens al cotxe, els nens la feien callar. Deien, calla, mama, és que cantes fatal.
O sigui,
tanca la boca.
Que és necessitat dels nens.
Sí. I llavors li vam preguntar, doncs, quina opinió li tenen ara els seus fills, ara que ha après a cantar.
Els meus fills encara no han tingut temps de sentir-me cantar des que faig classes de cant, però ja els demostraré que la cosa ha canviat.
Bueno, doncs haurem d'esperar encara per saber el veredicte dels fills, que encara no ha pogut arribar perquè no l'han pogut sentir cantar des que n'ha après. També ens va dir això, que el seu professor de cant estava molt content, tant, de fet, que té molta fe, i que espera que pugui acabar fent fins i tot musicals a Broadway.
Caram, home, doncs sí que hi ha vist una evolució clara,
sí,
no?
Sí, però ella no ho veia tan clar.
No, no, c'est mon professeur de chant.
No, no, és el meu professor de cant qui diu això de Broadway. Jo ni de broma. Només fa 2 mesos i mig que faig classes de cant, a poc a poc.
Se va, doucement.
Toni, te l'imagines, la Binoche fent teatre musical?
Per què no? Per què no? Sí? Perquè ella és una actriu assa. Jo crec que la seva gran virtut és l'expressivitat, eh? L'expressivitat facial i la capacitat d'interpretar tota mena de papers, la versatilitat, en el fons. I, home, sí, jo crec, jo entenc, eh? I a més és un exercici bastant de sinceritat, que dir que li costa cantar, li costaria interpretar aquest tipus de papers, però penso que per què no, per què no? Perquè ella ha fet, ara després en parlarem, suposo, però ha fet tot tipus de papers, de comèdia, drama, ara s'atreveix a cantar. Sí que és veritat que l'identifiquem molt més amb un tipus de papers que amb altres, però jo crec que sí, que ho faria bé.
Ma plus belle histoire de mots, c'est vous.
Je sais que quand je suis allée,
recordo que quan vaig anar a veure-la, quan Luz Carreras li havia de gravar unes imatges, hi havia una cua de gent que esperava el passadís per veure-la.
I a un moment donné, on est rentré dans sa loge.
En un moment donat, després de 3/4 d'hora, vam entrar al seu camerino. Se'm va tirar a sobre, em va abraçar i em va sorprendre. No m'ho esperava gens. Això em va demostrar com una força de vida i la generositat que tenia, les ganes de compartir.
Ça m'a montré une sorte de force de vie et de générosité, d'envie de partager, en fait. Et une autre fois...
En una altra ocasió, 2 o 3 mesos abans que morís, li vaig escriure una carta per donar-li les gràcies, perquè el que ell havia donat era preciós i extraordinari. Ell em va donar una resposta curta, donant-me les gràcies per la meva carta. Són coses que la feien ser molt càlida, molt afectuosa.
C'est des signes chaleureux et... voilà.
Això respon a la següent pregunta que li anava a fer també el Toni, que és que si es coneixien, si van arribar a coincidir mai, la Juliette Binoche i la Bàrbara.
Sí, doncs ja veus que sí, que es van arribar a conèixer i és un dels records que la Juliette Binoche explicava que té molt marcats de la Bàrbara i que és una de les raons també per les quals quan el pianista Alexandre Tagó li va proposar de fer aquest espectacle d'homenatge a la Bàrbara, ella va acceptar encantadíssima.
A l'espectacle que farà a Prelat d'aquesta nit, Toni, la Binoche tindrà la missió de captar el sentiment i la força de les històries que la Bàrbara explicava a les seves cançons. És això que ens deia ara el Marc, que va captant el text tant de les lletres com dels escrits de la Bàrbara.
Exacte, perquè Bàrbara, com dieu, és sempre tot el seu univers creatiu, poètic i musical anava versava sobre temes com estem escoltant aquestes cançons, l'amor, el desamor, però també el compromís polític. Ella té cançons de vinculació amb els refugiats, per exemple. Té una cançó molt, molt vinculada amb el seu pare. També li cantava molt al seu públic. Ella s'estimava molt al seu públic i volia que el públic estigués a prop d'ella, i per això també els hi va dedicar una cançó. I jo crec que tot aquest amalgama de sentiments i de sensacions, la Juliette Binoche, acompanyada d'un piano fantàstic, els pot transmetre de conya, sí, la veritat.
Tenim al telèfon l'Oriol Aguilar, ell és el director del Festival de Peralada. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, encantats de tenir-te al telèfon. L'espectacle d'aquesta nit, tant la Juliette Binoche com l'Alexandre, el pianista que l'acompanyarà en l'homenatge a Bàrbara, debuten a aquest festival, i quin debut!
Sí, no? La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè aquest any el festival té una mirada francòfona. El fet de ser el festival més al nord fa que siguem el festival també amb un públic francès més fidel, però aquest any hem tingut doncs, l'orquestra del Capitol de Toulouse, el Festival d'Embrunet, l'homenatge a Maurice Béjart, ahir el ballet de Biarritz i la perla que arriba aquest vespre és aquest homenatge a Bàrbara, que de fet no és la primera vegada que el festival la recorda, perquè Maurice Béjart, que va ser com el seu germà de l'ànima, ja li va dedicar una coreografia, Brel i Bàrbara, que el festival va poder gaudir el 2003 i que encara està en el nostre record de manera inesborrable. I ara, tenir aquests dos artistes excepcionals que a quatre mans, Alexander Toró i Juliette Binoche, doncs recordaran la gran dama de la chanson, doncs sí, és un moment emocionant.
Oriol, aquests dies, ja fa de fet uns dies o unes setmanes fins i tot, que s'encena a parlar de Bàrbara per aquest aniversari dels 20 anys de la seva mort, però Tot i així, cal conèixer-la molt bé, cal conèixer molt bé l'obra de Bàrbara per gaudir de l'espectacle d'aquesta nit?
Certament és un espectacle que, d'entrada, requereix una certa, un cert coneixement. Evidentment que gaudir de l'art de la Vinoge i del Togo per se ja és un al·licient per venir, però Bàrbara, que a més va ser una cantant una mica oblidada també pels francesos, i ara hi ha aquesta passió Bàrbara que arriba de nou, sí que és un com a persona, com a personatge, és un personatge que requereix, doncs, això, un cert coneixement, i de tota manera entrar-hi a través de la revisió que fa la Vinoge i el Togo sobre els textos de la seva autobiografia i sobre els textos de les seves cançons és una bona manera per entrar-hi. El festival, a més, en aquest cas, sobretitula i tradueix els textos perquè sigui més accessible, però la Dame Noire, diguéssim, sí que requereix un cert coneixement previ. Això que dius és certament així. A casa nostra, Maria del Mar Bonet amb l'Aigle Noir i Guillermina Mota amb unes quantes cançons, El dia que vindràs, Di quan revindrà tu, Morir per morir, van fer popular a Bàrbara sense que el públic en general la reconegués. És a dir, en el fons, molts redescobrirem Bàrbara segurament a través de les cançons de la Mota i la Maria del Mar. Per tant, penso que per part d'una part del públic serà una redescoberta.
Mm-hmm. Aquest espectacle s'ha estrenat tot just aquesta setmana al Festival d'Avinyon i la segona parada ja és el Festival de Peralada d'aquesta nit. Ha estat molt complicat la gestió, portar la Juliette Binoche fins a Peralada?
Sí, efectivament, la Juliette Binoche va arribar directament d'Avinyó, on es va estrenar la creació. Després de Peralada es veurà la Filharmonie de París i començarà una gira als teatres més importants de França. I la Binoche, que és una treballadora incansable, molt exigent en si mateix, una artista que a peus també és una persona que ho posa tot fàcil, i per tant, en aquest sentit, han vingut ella i l'Alexander Toró moltes ganes de poder presentar al nostre festival aquesta creació, que van adaptant a cada espai, perquè cada teatre és diferent, i és un espectacle que requereix una certa intimitat. Nosaltres estem a l'aire lliure, a l'aperto, però hem creat, diguéssim, un ambient adequat per poder viure en proximitat i amb la intimitat que requereix aquest vell que vibra.
Doncs, Oriol Aguilar, gràcies. Enhorabona per aquesta gestió i gràcies per haver explicat aquestes interioritats de l'espectacle de la Juliette Binoche aquesta nit al Via Lliure. Bon dia.
Un plaer. Bon dia.
Ara ens ho explicàveu, de fet, vosaltres li vau poder demanar, Xavi i Marc, a la Juliette per la seva relació amb la Bàrbara.
Sí, perquè ella explicava això que sentíem ara mateix, que s'havien arribat a conèixer, sí, que de petita doncs, l'admirava molt. I em va semblar interessant poder preguntar-li si hi havia algun paral·lelisme entre ella mateixa i Bàrbara, si uh-huh. veia, se sentia emmirallada d'alguna manera o no en la Bàrbara, perquè, com explicàvem amb el Toni, és una cantant que va tenir una infància molt tortuosa i una vida bastant tortuosa, i no sé si això a la Juliette Binoche li semblava que hi havia algun paral·lelisme, i ens deia això.
Très tôt, Bàrbara a voulu être chanteuse. Moi, assez tôt, j'ai voulu aussi...
La Bàrbara va voler ser cantant des de ben petita, i jo, de molt jove, també em vaig voler fer actriu. A més, vam tenir infanteses que en algun moment es van torcer. Vam tenir algun moment difícil. Penso que sovint els artistes tenen unes històries d'infantesa molt intenses i a la vida tenen la necessitat d'expressar-se a través de l'art.
Dans leur vie, ils ont besoin de s'exprimer à travers un art.
Això en l'àmbit personal, però més si agafem les cançons i les lletres de Bàrbara, Binoche sí que hi trobava un punt en comú amb ella bastant clar.
Puisque votre question c'était quel était serait le lien?
A les seves cançons moltes vegades busca un home amb qui voldria compartir la seva vida, amb qui voldria estar. Això, de fet, ho tenim en comú. Jo moltes vegades he estat a la recerca d'aquest home. I crec que l'art consola més que els homes.
Même si c'est beaucoup de bonheur de
partir. Encara que compartir segons què amb un home pugui portar molta felicitat, però també deu ser el mateix pels homes, perquè és així, a vegades som incurables.
Parfois on est inguérissable. Ou peut-être une nuit.
Amb tot això, per a l'Ada, no veurem la Vinoix fent de Bàrbara, pròpiament.
No, ella aclareix que ella interpreta els textos, no el personatge de Bàrbara, que no hi ha cap intenció de recrear-la o d'imitar-la, però justament, clar, tenint en compte tota la carrera cinematogràfica de la Vinoix, ens va semblar que igual es podien ajuntar les dues coses i li van preguntar si es veia interpretant Bàrbara al cinema.
Moi, j'aime pas tellement les biopics.
Francament, no m'agraden massa els biopics. El que fem amb l'espectacle està en un eix especial i diferent. Estem més amb l'obra que va fer ella. És un homenatge. Posem llum sobre una part de la seva obra més que una altra cosa.
Toni, votaries a favor d'un biopic de Bàrbara,
sí,
interpretat per la Vinoix? Sí?
Sí, per què no? El que passa que és veritat que ella és una actriu que ella mateixa ho acaba de dir, però no la tenim molt identificada amb aquest tipus de papers de recrear una vida real al cinema i donar-li vida, no? Sinó que són papers més d'inspiració, de trobar els sentiments a través d'una altra cosa, però jo estaria encantat de veure la fent de Bàrbara. Sí.
De fet, si parlem i repassem la carrera de Juliette Binoche al cinema, molts la coneixeran claríssimament arran d'aquesta pel·lícula.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Son un violon?
Les alto.
És el tràiler de Blau, la primera pel·lícula de la trilogia Tres Colors que li va donar tant de prestigi internacional.
Sí, va ser un esclat bestial aquella trilogia dels colors de Kieslowski i sobretot el paper de vídua que ella feia al Blau. Per mi la millor de les tres, tot i que les tres m'encanten. Però sí que abans havia fet les seves pel·lícules amb Leos Carax, que són extraordinàries, no? Mala Sang i Els amants de Pont-Neuf. I també, jo crec que la seva revelació més bèstia abans de Blau, que va ser la definitiva, va ser la insostenible lleugeresa de l'ésser, aquella adaptació de la novel·la de Kundera, que tant pel seu contingut eròtic i sexual tant va, diguéssim, colpir, i ella estava extraordinària allà. Sí.
Què creus que és el que ha fascinat més de Juliette Binoche?
Home, moltes coses. Algunes les hem explicat ja, de la seva... Jo crec que ella està tan identificada amb un tipus de papers, com hem dit abans, dramàtics, però sí, jo m'he fet abans la llista dels directors de cinema que han volgut treballar amb ella i és realment impressionant.
És una llista que fa patxoca, eh?
Leos Carax, Krzysztof Kieslowski, Anthony Minghella, André Téchiné, Patrice Lecon, Lasse Hallström, Michael Haneke, Olivier Sayas, David Cronenberg, Bruno Dumont, Claire Denis... O sigui,
ja la voldrien moltes actrius i molts actors, eh?
Isabel Coixet. Sí. Vull dir que realment ella és una actriu, diguéssim, reclamada, no? Mm-hmm. I sempre s'ha preocupat per cuidar molt els matisos de la seva carrera i veure que quin tip, diguéssim, anar equilibrant-se a través de moltes menes de papers, encara que, com repeteixo, tots tenim al cap la Vinoix més dramàtica, no? Sí. Els seus papers més, diguéssim, més sentits, més dolorosos.
La qualificaries com una actriu d'autor?
Sí.
Cinema d'autor?
Sí, en general sí. El que passa que com també, si mirem una mica la seva filmografia, també veiem que s'ha preocupat també de prendre's algunes vacances, sí, de tant en tant, d'aquest dramatisme i aquesta espècie de dolor insuportable de la vida per amb uns papers més comercials, sí.
Aquesta és la resposta del Toni Valls sobre si es considera una actriu de cinema d'autor. Ella mateixa, la Vinoix, si considera, li vam voler preguntar, no sé si li va fer mai massa gràcia tampoc la pregunta.
Alors là, moi, les considérations, j'en ai rien à faire.
No tinc res a dir sobre el que considerin uns o altres. Cadascú pot dir el que vulgui, però això no canvia per res la meva història. En qualsevol cas, he fet Godzilla. Un nen de 8 anys em va dir, tu has sortit a Godzilla. Un minut i mig a la pantalla, li vaig dir jo. No és pas poca cosa. També he fet pel·lícules com Xocolat o El pacient anglès, que han estat taquilleres. No són pel·lícules d'autor, és cinema comercial.
Mais la fois, c'était un film assez commercial aussi.
Sembla que li va molestar una mica que l'encasellessin com a actriu de cinema d'autor i va voler treure a lluir doncs, els seus papers en pel·lícules més comercials.
De fet, sense anar més lluny, aquest últim any hem vist Juliette Binoche a Ghost in the Shell.
You are the first of your kind, but you're not invulnerable.
Maybe next time you can design me better.
Ja només pel tràiler, ja no per l'accent anglès allò tan americà, sinó per el tipus de tràiler, el tipus de música que hi ha de fons, ja dius, vale, això és comercial, això ja entra en el mainstream, no? I és curiós perquè el 2014 va aparèixer Godzilla, ara ha fet Ghost in the Shell, totes dues són de ciència-ficció i, a més, a la roda de premsa de l'espectacle Aparelada va dir que també participarà en una pel·lícula de ciència-ficció en Robert Pattinson. Sí, sí, el de Crepúsculo, exactament.
I veus alguna explicació, algun raonament en el fet que aquestes vacances, com tu deies, Toni, siguin totes tres de pel·lícules de ciència-ficció?
De fet, ara que me'n recordo, ja va fet una pel·lícula amb el Robert Pattinson, que és aquella Cosmopolis del David Cronenberg, o sigui que repetiran i bueno, el Pattinson també és veritat que últimament s'està preocupant perquè la seva carrera vagi cap a l'altra banda.
L'està reenfocant.
L'està reenfocant i la Binoche, doncs, per exemple, home, és veritat que té unes quantes pel·lis de ciència-ficció, però també té, ja l'has dit tu, Laura, Chocolat, que era aquella pel·lícula que era una comèdia romàntica, sí, així, una mica, bueno, per passar l'estona. També, bé, El pacient anglès, que per cert és la pel·lícula que li va donar l'Òscar a la millor actriu secundària, també era una pel·lícula no estrictament comercial, però sí de gran taquillatge.
Sí, va tenir èxit.
Va tenir molt èxit, va guanyar tots els Oscars del món. I jo trobo que una actriu que, com diguéssim, que tothom la té tan enfocada en un tipus de cinema, es preocupi també per donar veu a aquest tipus de cinema més de la comèdia o del cinema de crispetes, no? Doncs jo crec que parla bé a favor d'ella, perquè, bueno, vol mostrar moltes facetes i totes les fa bé.
De fet, també, abans ho comentaves, ha treballat amb la Isabel Coixet a la pel·lícula Ningú vol la nit. També li vau demanar, per la seva experiència al costat de la Coixet?
Sí, evidentment, volíem saber com havia estat el rodatge amb la Coixet i ara que ja han passat alguns anys, què és el que recorda d'aquella època del seu treball amb Coixet i del rodatge de la pel·lícula?
Hi ha beaucoup, parce que c'était un tournage...
El rodatge no va ser fàcil, però l'hora estava ple de passió. No era fàcil perquè geogràficament vam anar a gravar a tres llocs diferents. Penso que hi ha una sinergia amb la nostra feina amb la Isabel. Ens entenem bé. Estic molt orgullosa d'aquella pel·lícula.
Una bella entente, i moi je suis très fière du film.
No sé si té cap altra relació amb Catalunya a banda d'aquest rodatge amb Isabel Coixet.
Sí, ha estat uns quants cops, de fet, aquí a Barcelona, també a Tarragona de petita, però diu que encara ha de descobrir moltes coses de Catalunya. Citàvem Tarragona, vull dir, de Barcelona cap avall, i li vam preguntar ara que va de Barcelona cap amunt, a Peralada, si aprofitarà per descobrir algunes cosetes més de la zona.
Bon, c'est vrai que quand vient ici, on a envie de voir Gaudí.
Quan un ve aquí té ganes d'anar a veure l'obra de Gaudí, perquè és una referència per a tothom. També és cert que ara la meva referència catalana és Isabel Coixet. He treballat amb ella i som amigues. Sigui com sigui, no he passat prou temps aquí. Potser podré respondre millor d'aquí uns dies. Tinc moltes ganes d'anar als petits pobles pescadors d'aquella zona i també visitaré la casa de la Gala.
Et puis, je vais visiter la maison de là où était Gala.
Gala Dalí, clar.
Gala.
Doncs això és el que va donar sí la conversa del Marc i el Xavi amb la Juliette i és el que s'espera d'aquest espectacle musical i de text d'aquesta nit al Festival de Peralada. Toni, ja ens explicaràs què tal.
I tant.
Ens fas molta enveja, eh?
Sí, això també és veritat.
Nosaltres demà ens devem d'hora i no hi podem anar i ens sap molt de greu, això.
Estarà bé, jo crec que serà una bona... Bueno, a veure, el cartell és el que és, o sigui, sí. No m'atreveixo molt si dic que estarà una bona nit.
Doncs estarem atents doncs, a la teva crítica, Toni. Gràcies per haver vingut al Via Lliure. Rem 2 minuts i tornem amb el Xavi Coral.
Qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose.